TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns 4 de maig, dia en què vos explicam que la fruita és un dels aliments a l'escenari de la compra que més s'encareix. El preu de vegades és un entrebanc per menjar sa i en aquest cas puja entre el 10 i el 15% segons els productors. Ho atribueixen a l'encariment dels costos d'ençà del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Un altre factor important també és la pèrdua de les plantacions locals. Carme Garau, cap de producció vegetal de l'Institut de Recerca Agroalimentària, explica els motius pels quals intenten recuperar les varietats locals.
De cara al famós canvi climàtic, sabran varietats que seran més adaptades. Per exemple, en quant a requeriments d'aigua, no? Normalment les nostres varietats són unes varietats que tenen unes menors necessitats d'aigua que una varietat comercial. I ara mateix és un tema que no podem ignorar.
El mercat majorista Merca Palma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat. Tot d'una, ampliem la informació en una jornada en què també hi ha altres qüestions destacades. S'accelera el ritme de construcció i ampliació d'habitatges a les Illes Balears.
En els dos primers mesos de 2026 s'han més que duplicat els avisats d'obra en comparació amb el mateix període del 2025. Superen els 1.400 només al gener i febrer. Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors, ho relaciona amb alguns canvis normatius.
S'ha impulsat que s'increment, diguéssim, de la inversió total dins del sector ha estat d'un 26,5% en el 2025 i part d'aquesta inversió també és per aquestes mesures, diguéssim, que s'han adoptat per poder treure un habitatge assequible.
I atenció, perquè la Conselleria d'Educació obre avui el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027.
En concret, a les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària i l'educació especial, la Conselleria preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
I també hem conegut que els sistemes dunars de les Illes es recuperen respecte dels anys 90.
Tot això gràcies als canvis en les polítiques més proteccionistes que s'apliquen des de fa 4 dècades. Encara així, són sistemes extremadament fràgils i el seu bon estat, diuen els experts, no és ni definitiu ni irreversible. És l'investigador de l'IMEDEA, Lluís Gómez Pujol.
N'hi ha que s'han recuperat molt bé. Per exemple, és de Mondragó, que fa anys que el parc natural hi està fent feina. Aquest s'està recuperant bastant bé. I en estrenc hi ha sectors que se recuperen millors i altres que no. I, per exemple, Sant Bau ha funcionat bastant bé, el tema de recuperació.
Tenim un entorn natural que és un tresor, però que també té les seves fragilitats i, precisament, a partir de les 8:30 entrevistarem el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, perquè ja ha començat la temporada d'alt risc d'incendis forestals.
S'ha d'anar amb especial precaució perquè entram en l'època més calorosa i seca de l'any.
Hem de dir, però, que l'actualitat passa un dia més pels tribunals perquè es reprèn avui el judici pel cas Mascaretes amb la declaració de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos.
Recordem que aquesta estava prevista per dimecres, però que es va ajornar per les jornades de rècord viscudes al Tribunal Suprem amb les declaracions del qui era assessor ministerial Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama.
I pendents un dia més de la situació a l'estret d'Hormuz, aquesta matinada hi ha hagut novetats, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat el desplegament de 15.000 militars per permetre la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic i també les seves tripulacions.
Ha batejat l'operació com a projecte Llibertat. Aquests petroliers, més enllà de no poder comerciar amb el Golf Pèrsic, tampoc poden operar en altres zones del món perquè estan allà atrapats. L'Iran ha advertit que qualsevol ingerència dels Estats Units al nou règim a l'estret serà considerada una violació a l'alto del foc.
I la flama del correllengua germanat arribava ahir ben entrada a l'hora baixa a Palma, després de recorre centenars de quilòmetres arreu de les poblacions de la Catalunya Nord, el Principat, el País Valencià i les Balears.
La reivindicació de la llengua catalana a tots els àmbits d'ús, sobretot a l'administració pública, ha centrat el clam a l'acte central en una plaça d'Espanya de ciutat estibada de gent. Maria Mayans, portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua.
Joves de Mallorca per la Llengua no estan cansats. I tot i les repetides onades d'atacs cap a la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra llengua, seguim dempeus i seguim endavant.
En els esports, el Mallorca comença la setmana pendent del partit d'avui vespre entre el Sevilla i la Reial Societat. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Si el Sevilla perd aquest partit, el conjunt vermell acabarà la jornada a 4 punts, més el golaveratge de la zona de descens. A més, el cap de setmana ha estat rodó per als interessos mallorquinistes. A la importantíssima victòria contra el Girona s'han afegit les derrotes dels seus rivals directes. Oviedo, Llevant, Alavés, Elx, València i Espanyol han perdut els seus partits. També en futbol, el Barça jugarà la final de la Champions. El conjunt blaugrana, Enqueta Coll i Patrick Guijarro, la gespa, aconseguiren ahir la classificació després d'imposar-se per 4-2 al Bayern. El rival a la final serà l'Olympique de Lió. I en atletisme, bones notícies. Esperança Cladera i les seves companyes del 4% han aconseguit la medalla de bronze al Mundial de Relleus després d'un cap de setmana en què també s'ha aconseguit la classificació per al Mundial de l'any 2027.
I un ruixat breu però intens va provocar ahir incidències a l'aeroport de Palma, més de 400 retards i una quinzena de vols desviats a Eivissa, Maó, Barcelona, Reus o València. Els passatgers ho assumien en resignació.
Dentro del avión una hora, estuvimos dentro, que nos avisó el piloto y nada, dentro del avión esperando, no queda de otra.
2 hours and 30.
Però ha que passar per Madrid i a Madrid dins avió en una hora. Però bé, no pots fer res amb això, no és culpa de ningú.
Per avui quin temps ens espera? Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Avui encara tenim possibilitat de qualsevol ruixat, sobretot durant les primeres hores del dia i fins a migdia. Ara hem començat amb el cel bastant ennigulat. Eren núvols baixos que tapaven el cel en molt de punts de les illes. També durant la nit han tingut qualsevol ruixat, però poqueta cosa, com a molt un litre per metre quadrat. I començant també en temperatures suaus. Han de ballar ben poquet les mínimes. Tindrem, per tant, un dia de cel ennigulat, amb qualsevol clariana, i aquesta possibilitat de ruixats, sobretot a punts de Mallorca, i també poden afectar, però de manera molt més puntual, a Eivissa i Menorca. El vent avui bufarà de llavets i serà moderat, sobretot a partir de mig matí. I a la mala situació, sobretot els punts exposats en aquest vent de llavets, serà una mica més complicada, amb ones que poden arribar a superar el metre i mig d'altura. Recer del vent de llavets, situació a la mà, marcada per molt de redols de marejol. Temperatures molt semblants a les que vàrem tenir ahir, per tant, ambient suau, però màximes no gaire destacades, poden pujar una mica a punts a la meitat nord de Mallorca en temperatura màxima entre els 23 i 24 graus. Demà encara continua aquesta variabilitat al temps i encara la possibilitat de qualsevol ruixat, especialment a punts de Mallorca. Demà en temperatures semblants sí que davallaran una mica avui vespre. Ara mateix tenim 17 graus a Mó, també en Es Mercadal. A Sa Pobla començàvem amb 18 graus, igual que a Palma. 16 graus a Sant Antoni de Portmany i 18 a Sant Francesc.
Són les 8:08, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Caterina Bany i Neus Pericàs a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Ara que comença la campanya de la fruita, vos explicam avui que és un dels aliments de primera necessitat que més s'encareix. Aquí a les Balears s'enfila entre el 10 i el 15%, i un dels motius és l'augment dels costos de producció i transports derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara bé, l'alça dels preus també respon a la pèrdua de plantacions de fruiters tradicionals. El canal majorista de distribució, Mercapalma, estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat.
Una quantitat que la Conselleria d'Agricultura eleva a 3 de cada 10 peces de fruita que consumim a les illes que estan conreades aquí. Amb una dependència important de l'exterior, el transport s'ha encarit un 35% i això en dispara el cost final. També pugen els adobs, prop d'un 20%, i els fertilitzants. El gerent d'Agroilla, Àngel Segura, admet que els fenòmens meteorològics adversos, com el calabruix i les ventades, poden encarir encara més les fruites de temporada.
És vera que aquest mes de maig és un mes on és molt bo de fer, que en un moment faig una calabruixada, faig una ventada i s'endugui per davant part de la producció, sinó tot.
Les taronges conreades aquí només representen el 13,5% de les consumides i les maduixes el 17%. Ens arriben de terres valencianes, Múrcia, Andalusia, Catalunya i Aragó, i entre els països europeus d'on comprem la fruita destaquen Itàlia, França, Grècia i Portugal.
La Conselleria d'Agricultura ja té els primers resultats d'un estudi per recuperar varietats locals d'ubercoc, melicotó, pruna i poma. Tots els fruiters sembrats a Porreres.
Carme Garau, cap de producció vegetal de l'Institut de Recerca Agroalimentària, explica que interessa molt l'acceptació d'aquesta fruita entre els consumidors, també la resistència dels exemplars davant el canvi climàtic.
Per recuperar aquest patrimoni perdut, sinó també perquè pensant que són unes variats més adaptades a les nostres condicions i, per tant, davant d'aquest nou escenari climàtic que pareix que ens enfrontem, pareix que seran unes bones candidates.
El resultat de l'estudi confirmen tres diferencials i nutricionals, també de sabors i aromes de les varietats pròpies. A més, per proveir el mercat amb més fruita local, APAEMA ja ha fet tres campanyes de Mallorca amb fruit, una iniciativa per impulsar la plantació d'arbres fruiters ecològics a finques certificades per augmentar la producció local. De moment, els pagesos han sembrat més de 3.000 arbres de fruita. Jordi Ortiz, tècnic d'APAEMA, explica que reben un ajut de 30 euros per arbre amb un màxim de 50 arbres per finca.
Per intentar que aquesta fruita pugui quedar qualque dia en el mercat i pugui arribar al consumidor final. Per això hem prioritzat explotacions que fessin plantacions de mínim 50 arbres, perquè és una manera de tenir un cert volum i que els productors puguin dur aquesta fruita d'aquí uns anys en el mercat.
Els principals arbres plantats han estat oliveres, garrovers, ametlers, magraners, figueres, albercoquers i pruneres.
I anem en directe ara a Fora Vila, una finca de Manacor, on precisament encara es conren maduixes de la terra, ara que és plena temporada. Heu de pensar que només el 17% d'aquests fruits que es comercialitzen estan produïdes aquí a les illes. Neus Pericàs, bon dia. En què t'has trobat? Sembla que no tenim aquesta connexió. La tenim, la poden recuperar. Neus, bon dia.
Hola, bon dia.
Conta'ns, bon en què t'has trobat avui en aquesta finca, que has pogut parlar precisament amb qui la gestiona, amb el seu amo.
Exacte, ara mateix som a Manacor, més en concret als camps de cultiu d'Hortalizas Pascual, un dels col·laboradors d'Agroilla. Hem vingut per parlar amb Mateu Pascual, productor de fruites i verdures aquí a Mallorca, i ens ha explicat què és el que més s'ha encarit en els darrers 4 mesos.
Sí, bastant. El tema dels insums que empleen nosaltres, que tots són derivats del petroli, com les bones, i directament el petroli, el gasoil, i tot això se nota.
Així tot, comenta que la gent, tot i l'augment de preu en el producte final, segueix preferint el producte local i de quilòmetre zero.
Jo crec que valora bastant el producte mallorquí, diríem. Clar, després davant els preus, que cadascú decideix. Però crec que hi ha bona part de la població que cerca el producte local.
Amb aquestes declaracions coneixem una mica més quina és l'actual situació d'agricultors i ramaders a les illes, qui s'estan veient afectats per la pujada de preus en els processos de producció.
Gràcies, Neus. Hem de dir que l'increment del preu del carburant a causa de la guerra afecta també el sector pesquer de les illes. Els professionals del peix afirmen que si abans pagaven 70 cèntims el litre del gasoil, ara arriben a abonar el doble, fins a 1 euro amb 40 cèntims al litre.
Això suposa que cada vegada que surten a la mà han d'invertir entre 250 i 300 euros en combustible per fer la seva feina. Pere Antoni Martí Ferrer és pescador professional.
Ara s'ha incrementat pues, uns 60% i escaig, una cosa així. És una despesa molt grossa per nosaltres. Més, nosaltres som barques petites i així tot ho notem moltíssim. Ara penses les barques de bous, barques de rast i això, és molt mal de dur amb aquests preus.
No és l'únic problema que enfronta aquest sector. Afirmen que no tenen relleu generacional, no troben joves que vulguin aprendre un ofici que afirmen que és molt sacrificat, sobretot pels horaris.
Escoltau l'informatiu matí i Ivetres Ràdio.
I ara vos parlam d'un sector econòmic ben diferent perquè s'accelera el ritme de la construcció i l'ampliació d'habitatges a les illes. En els dos primers mesos del 2026 s'han més que duplicat els visats d'obra en comparació amb el mateix període del 2025. Superen els 1.400 només al gener i febrer. Entre el 2023 i el 2025 els visats han crescut un 46%. L'any passat se n'atorgaren un total de 4.800, tot i que la xifra també està afectada per les legalitzacions extraordinàries en sòl rústic que computen com a visats d'obra.
Així és, i per Sandra Verger, que és la directora general de l'Associació de Constructors de les Balears, mesures com l'autorització d'obres en sòls urbanitzables i la conversió d'usos dels solars ajuden a entendre aquest fenomen.
Any per any veient com el sector de construcció, vull dir, té més increment el seu import d'invenció. És més, en les darreres mesures aprovades per el govern en matèria d'habitatge, això ha impulsat que l'increment, diguéssim, de la inversió total dins del sector ha estat d'un 26,5% en el 2025, i part d'aquesta inversió també és per aquestes mesures, diguéssim, que s'han adoptat per poder treure un habitatge assequible.
I per illes, per exemple, a Menorca, on més creixen els visats d'obra, que s'han duplicat en el darrer any. A Mallorca han crescut un 58%, mentre que a les Pitiuses el creixement ha estat molt més reduït. Els ajuntaments es troben desbordats, diuen, ja que els efectius del Departament d'Urbanisme queden curts per donar resposta a la gran demanda. Jaume Ferriol, president de la Federació d'Entitats Locals de les Illes.
Tots els departaments urbanístics dels ajuntaments tenim una feinada arrel de que, dels pocs puestos que creix la construcció a Espanya, és a Balears. A Balears tenim un atractiu molt bo, que ve gent de tot el món que vol venir a viure aquí, per veure que fa que pugi els preus, però a la vegada fa que se construeixi molt més. Després ja podrem discutir si és accessible per la classe mitja d'aquí o no, però que se construï molt més, ho veiem de cada dia més.
Creix, per tant, la construcció, però han de dir que les xifres no s'estenen de la mateixa manera als habitatges protegits, que ara fa més de 7 anys que no superen el 3% anual de les construccions.
Sí, perquè durant tot el 2025 només es donaren 9 visats d'obra per aquesta classe d'habitatges a les Balears, tots ells a Mallorca. Joan Cerdà, president de la demarcació de Mallorca del Col·legi d'Arquitectes de les Balears, remarca la necessitat de promocionar l'habitatge protegit.
No tant, encara que ha hagut una crescuda important en quant a la creació d'habitatge protegit per part de l'administració, no tant que encara estem a uns números molt allunyats de estàndards europeus, diguéssim. Nosaltres necessitem que l'administració pública creï un major nombre d'habitatges públics per intentar augmentar l'oferta que hi hagi, no? És veritat que l'administració s'està fent feina amb això, hi ha hagut una gran iniciativa de promoció d'habitatge públic en aquest moment que s'està desenvolupant, però encara està en uns estàndards bastant lluny i, per tant, això s'haurà de treballar.
I pel que fa als habitatges de preu limitat, figura introduïda a la darrera llei d'habitatge a Balear, van representar el 5% dels nous visats d'obres l'any 2025.
Són les 8 i 18 minuts. La Conselleria d'Educació obri avui el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027. En concret, a les etapes que van des del quart d'Educació Infantil fins a secundària i també per a l'Educació Especial. La Conselleria preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
I tot amb l'objectiu, diu la Conselleria, de garantir una oferta suficient i equilibrada a tot el territori. El termini romandrà obert, atenció, fins al 14 de maig, i els períodes de matrícula s'obriran ja a partir del dia 22 de juny.
I avui també parlam dels programes de cribratge de càncer. Cada vegada n'hi ha més i participar-hi, recorden des de la Direcció General de Salut, és vital per detectar-los aviat i augmentar les possibilitats de superar-los. Es notifica la població diana mitjançant una carta, un SMS o una telefonada, però encara hi ha qui rebutja apuntar-s'hi.
I nosaltres hem recollit històries de supervivència i en són unes quantes. En Joaquim Ortega va participar l'any 2018 en el cribatge per càncer de còlon. El resultat no va ser favorable, però sí la seva actitud.
La meva dona, no te preocupis, això tot anirà bé, i em vant, i farà el que hagin de fer, i bueno, me va donar molt de coratge. Me varen operar, l'operació molt bé, la primera va sortir bé, i llavors, posteriorment, pues, la quimio, que això és el més fotut. La meva quimio varen ser 8 sessions de quimio,
I aquests programes de detecció precoç augmenten la supervivència, però en alguns casos la participació és encara molt minsa, molt escassa. De fet, 3 de cada 4 dones sí que es fan les mamografies per detectar, descartar un tumor maligne, però només el 26% de les persones participen en el cribatge, per exemple, del càncer de còlon. Elena Esteban és la directora general de Salut Pública.
Suposa ni siquiera a vegades no diagnosticar un càncer en estadi precoç, que també, sinó una lesió premaligna, com és una infecció per virus de papiloma humà, que si la deixam evolucionar molt d'anys acabarà amb un càncer.
I en el cas del càncer de cèrvix, els cribatges es fan a la població d'entre 25 i 65 anys i dels 50 als 70 anys, en aquest cas en els càncers de còlon i també de mama. Tot i la supervivència, cal tenir ben en compte també les seqüeles. Són les paraules del president de l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Balears, el doctor José Reyes, juntament amb les de Joaquim Ortega.
L'ha superada, però t'ha deixat algun problema, que necessita adaptació laboral, que necessita suport social. Vull dir que és, i això, aquest missatge també és molt important fer-lo arribar.
Vaig perdre la sensibilitat a les mans, moltes rampes a planta dels peus, que encara actualment tenc una mica de rampes en els peus. Les mans no, les mans ha cobrat la sensibilitat, a la punta del dit també notes algo.
I s'està estudiant ja en un futur la possibilitat d'implementar aquests programes en el càncer de pulmó, també el de pròstata.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 8:22, un ruixat breu però intens va provocar ahir incidències a l'aeroport de Palma, amb més de 400 retards i una quinzena de vols desviats. Els retards van causar un efecte dòmino que va obligar el transport discrecional també a adaptar-se, com explicava una treballadora de l'empresa Roig.
Més o manco vols retrasats entre 20 minuts és que menys, hora, hora i mitja és que més. Ens ha afectat en so... arribar tard en els serveis o haver d'esperar més temps a dins l'aeroport.
I entre els passatgers, resignació.
Dentro del avión una hora, estuvimos dentro, que nos avisó el piloto y nada, dentro del avión esperando, no queda de otra.
Haurà que passar per Madrid i a Madrid dins avión una hora. Però bé, no pots fer res amb això, no és culpa de ningú.
Tot això coincidint amb l'operació tornada del pont de dia 1 de maig, un pont que deixa les illes bones ocupacions als establiments hotelers i deixa aquest mes de maig que acabam de començar amb previsions que superen el 80%. Algunes zones turístiques, com Peguera, a Calvià i Sant Bou, a Lleó, han tancat abril a més d'un 75% d'ocupació.
Ho confirma l'Associació Hotelera de Peguera, pronostica que les dades podrien ser encara millors a causa de les reserves de darrera hora. No preocupa, però, que hi hagi més gent, sinó que continuï la taxa, la ratxa de clients repetidors que a la zona suposen més d'un 85% dels clients, sobretot els alemanys. Antoni Maiol és president de l'Associació d'Hotelers de Peguera.
Quan vas pujant els preus, és veure que la venda se ralentiza, no? I la gent pues, reserva més a darrera hora cercant ofertes i això. No? A menor ocupació, a major satisfacció dels clients. No? I això és una cosa que estem veient.
I a Menorca, una de les zones hoteleres amb més ocupació, Sant Bou, els seus hotels han fregat, de fet, el 75%, la majoria visitants nacionals. Tot i això, alguns negocis de la costa han notat una lleugera baixada de les caixes per mort del mal temps d'ahir mateix. Així ho han explicat un restaurador i una comerciant.
Un pelín menos del año pasado derivado al tiempo que este mes de abril está un poco incierto, ¿no?
Però bueno, estamos contentos.
Pensava que no hi hauria tant de moviment. N'hi ha hagut bastant més del que me pensava.
Així arribam a les 8 i 25 minuts, ara als esports.
Informatiu matí. Esports.
El Mallorca comença la setmana pendent del partit d'avui vespre entre el Sevilla i la Reial Societat. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Si el Sevilla perd aquest partit, el conjunt vermell acabarà la jornada a 4 punts més el gol a baratge de la zona de descens. A més, el cap de setmana ha estat rodó per als interessos mallorquinistes. A la importantíssima victòria contra el Girona s'hi han afegit les derrotes dels seus rivals directes, Oviedo, Llevant, Alavés, Elx, València i Espanyol han perdut els seus partits. El Sevilla Reial Societat començarà a les 9 del vespre. És el tècnic del conjunt andalús, Luis García Plaza.
Todo el estadio que va a estar lleno realmente va a ser indescriptible. Esto nos tiene que llegar en volandas. Yo creo que la gente se da cuenta que ahora mismo el sevillismo tiene que estar más unido que nunca. Les he hablado toda la semana, mira chicos, yo creo que ahora, hoy el trabajo de motivación no es mío. O sea, va a estar. Mañana tiene que haber un Sevilla que se coma el césped, que se coma todo y que juegue bien al fútbol.
Mentrestant, el Mallorca ja prepara el pròxim partit de diumenge a les dues contra el Villarreal, partit que no jugarà per acumulació de targetes Pablo Maffeo. I també en futbol el Barça jugarà la final de la Champions. El conjunt blaugrana amb Cata Coll i Patrick Guijarro a la gespa aconseguiren ahir la classificació després d'imposar-se per 4-2 al Bayern. El Barça jugarà la final el dia 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió, que va superar l'Arsenal de Mariona Caldentey. El Barça disputarà la final de la Champions per 6è any consecutiu. I a la primera federació, l'U d'Eivissa va golejar el Sanluqueño per 4-0 i es situa a 5 punts de la zona de descens. I a segona federació es confirma el descens de la Societat Esportiva Eivissa juntament amb l'Andratxi Porreres. L'equip pitius va guanyar per 3-1 el seu partit contra el Poblense, però no varen acompanyar la resta de resultats. És el tècnic de la Societat Esportiva Eivissa, Raül Cassany.
No vam baixar avui, vam baixar la setmana passada contra l'Andràs, que havia que guanyar i no vam aconseguir guanyar, la setmana següent anterior de Lleida, que havia que guanyar i no guanyes, i altra sèrie de partits que tens que guanyar o puntuar i no hem estat al nivell. Entonces, acceptar-ho, que és difícil, són moments difícils, perquè al final és dur.
Avui a la una del migdia se celebrarà el sorteig del play-off de Sens. L'Atlètic Balears i el Poblense sabran els seus rivals. I a la tercera federació, el Mallorca B recupera la categoria. El filial mallorquinista ha aconseguit l'ascens a segona federació després de guanyar a la penúltima jornada per 7-0 al Mercadal. Gustavo Siviero és el tècnic del filial mallorquinista.
Sí, era lo que teníamos que hacer, intentar volver cuanto antes. Después de lo que nos había pasado, estamos haciendo un año muy bueno, redondo. Enhorabuena a los chicos, enhorabuena a la gestión del club también, que consiguió conformar una plantilla muy competitiva. Y bueno, nos llevamos el premio que todos queríamos al principio de temporada.
I en atletisme, bones notícies. Esperança Cladera i les seves companyes del 4% han aconseguit la medalla de bronze al Mundial de Relleus després d'un cap de setmana en què també s'ha aconseguit la classificació per al Mundial del 2027. És Esperança Cladera.
Estamos mal acostumbrando un poco a España, pero también creo que es algo que nos merecemos. No nos han regalado nada en ningún momento, es que este equipo ha pasado por todo, tanto por cosas buenas como por cosas malas, y creo que estamos donde debíamos estar, pero siempre trabajando detrás, con mucha faena.
I en bàsquet, derrota de l'Estia Menorca-Guipúscoa per 84-66. El Palmer Bàsquet va fregar la sorpresa, va perdre a la pista d'Estudiantes per 70-73 i el Fiu i Mallorca va sumar la seva 13a derrota consecutiva. Va caure Son Moix per 76-94 contra el Leima Corunya. Divendres, la permanència es jugarà en el derbi entre el Fiu i el Palmer. És el tècnic del Fiu, Pablo García.
No, al final estan per ganar-la i la mentalitat és que si el viernes ganamos, la temporada será un éxito, y si el viernes perdemos, la temporada será un fracaso. No hay grises en esta historia ahora. Yo sé lo que tengo que hacer como entrenador para jugar y ganar una final, tengo confianza en eso, tengo experiencia en eso y el viernes pues lo vamos a demostrar.
Aquesta finalíssima per a la permanència entre el Palmer i el Fiwi es disputarà divendres a les 9 del vespre.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:30, ara repassam quines són les claus d'aquest dilluns. El preu de la fruita s'encareix entre un 10 i un 15% per mort del bloqueig a l'estret d'Hormuz i la pèrdua de plantacions locals.
El mercat majorista Mercapalma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat.
I la Conselleria d'Educació obre avui el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027.
En concret, a les etapes que van des de quart d'educació infantil fins a secundària i l'educació especial, la Conselleria preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades.
A les 8:45 minuts ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Mallorca, el nombre d'avisats d'obra va créixer l'any passat un 58%. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Va ser causa de l'autorització d'obres en sòls urbans d'usos dels solars. Els ajuntaments estan desbordats, ja que els efectius dels departaments d'urbanisme queden curts per donar resposta a la gran demanda.
A Menorca, l'inici del mes de maig coincideix amb l'arrencada de la temporada turística. Adzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Les zones turístiques comencen la seva activitat. Son Bou és una de les urbanitzacions on s'ha notat més l'increment de turistes durant aquest pont de principi de maig. L'ocupació dels dos grans hotels durant aquests quatre dies ha estat d'entre el 60 i el 75%, la majoria turistes nacionals. La celebració de la Trail Menorca Camí de Cavalls també ha servit per omplir Ciutadella amb entre 20.000 i 25.000 pernoctacions.
I a Eivissa, l'entitat Sa Clau de Sarmària ha denunciat que una persona ha acabat a l'hospital de Formentera després de rebre una brutal agressió homòfoba. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Denuncien una agressió que es va produir a la nit de divendres a dissabte i que li va causar hematomes i ferides al cap a la víctima, que necessitarà tractament farmacològic i cures per recuperar-se, segons assenyalen els fets. Detallen des de l'entitat, van ocórrer en un carrer quan l'agredit es prenia una fotografia a un vehicle ocupat pel conductor i un altre individu. Van realitzar una amenaça d'atropellament per intentar passar. Després de la recriminació per part del vianant, els ocupants van descendir del vehicle i al crit de "i damunt maricons" van propinar-li una pallissa, segons han denunciat.
I ara, quan són les 8:32 minuts, dedicam l'entrevista als incendis forestals.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Perquè ja som al mes de maig i això significa, entre d'altres coses, que ja ens trobam en temporada d'alt risc d'incendis forestals. A partir d'ara s'ha d'anar molt alerta perquè entram en l'època més calorosa i seca de l'any i per parlar de quines mesures entren en vigor i que han de tenir en compte, saludam en directe a Joan Simonet, que és conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Quines restriccions entren a partir d'ara en vigor, d'ençà del 1 de maig?
Bé, són les habituals de la campanya d'incendis. Queda totalment prohibit fer foc a menys de 50 metres de zona forestal, o dins zona forestal, per suposat, i després sí que s'ha de tenir una autorització administrativa per fer foc a menys de 500 metres de les zones forestals. Sabent que aquestes autoritzacions administratives cada dia poden variar, perquè cada dia amb la pàgina web Alerta Foc publicam quines són les condicions meteorològiques i el risc d'incendis que tenim en cada moment. I segons vagin per municipis i aquest risc d'incendis, aquestes autoritzacions poden quedar suspeses. Això per una part. I després, per altra part, després tot el que tenim ja és preparat, tot l'operatiu d'extinció, en els reforços aeris, reforços de personal i una vigilància extrema per evitar els incendis. Aquesta és una campanya més.
Quantes persones, quants efectius treballen en aquesta campanya d'incendis ja a partir d'ara, a partir del maig?
Bueno, tenim més de 350 persones en total, en el qual hi ha les brigades pròpiament d'extinció, però després hi han d'afegir els equipos de vigilància, el personal dels avions, el personal d'agents de medi ambient que també fan vigilància, els conductors, tot un operatiu, els enginyers forestals, els tècnics, tot un operatiu que suma 350 persones, que naturalment també fan diferents turnos, perquè no les poden tenir tots 24 hores en el dia de forma permanent. Ja s'ha incrementat aquest operatiu amb un 10% de persones respecte a l'any passat, i també tenim el personal, diguem, més temporal, ja el tenim 9 mesos a l'any. Quan vàrem entrar nosaltres només eren 6 mesos, ja el tenim 9 mesos, de tal manera que estan amb una major estabilitat i també una major formació i professionalització.
De moment, quina superfície s'ha cremat enguany abans de l'entrada en vigor d'aquesta temporada d'alt risc? Ja hi ha hagut algun ensurt, algun incendi forestal de petites dimensions?
Sí, entre 10 de gener i 27 d'abril s'han cremat un total de 4,7 hectàrees, en 14 incendis. N'hi ha hagut dos un poquet més grossos, d'una hectàrea i mitja i dues hectàrees i mitja, i l'altre són quasi conatos de 1.000 metres, 100 metres, 300 metres. Que el principal és això, tenir ràpida actuació en el moment d'aquí, quan tenim tot un sistema de càmeres de vigilància i punt d'observació a totes les illes, i quan detectam una mínima columna de fum, ante la duda, despatxam els mitjans aèris que tenim en aquell moment, les brigades que vagin cap allà, i val més que ensallar que no sigui res i tornar enrere, que esperar a veure què passa. Per tant, l'actuació ràpida és un factor principal, i després la prevenció de tot el que s'ha fet durant l'hivern, de neteges de masses forestals, tant per part del propi Ibanat com per part dels particulars que han tingut ajudes per poder fer també neteges forestals de les seves finques.
Per fortuna, i tocant fusta, ja fa anys que no es produeix un incendi forestal de grans dimensions a les illes. L'any passat, per exemple, quin va ser el balanç de tota aquesta temporada de més alt risc d'incendis?
L'any passat se varen batre rècords a la baixa per poca superfície cremada a Balears. Toquem fusta, com veu des. Això forma part de totes aquestes actuacions de prevenció que se fan, les actuacions d'intervenció ràpida, i també, jo crec que cada vegada més, també una conscienciació per part de la població. Tant la que viu dins els boscos, que ja fa aquestes franges de neteja de vores de les seves cases, de vores camins d'accés, com per la part de la població en general, que cada vegada també és més conscient. També hem de pensar que llançam unes campanyes publicitàries, per dir-ho d'alguna manera, per conscienciar la població, perquè no baixi la guàrdia, que és lo principal.
Quan parlem de prevenció, què estàu fent? Quins recursos hi destineu? Ja no només s'estiu, a la pròpia temporada alta d'incendis, com dèiem, sinó també durant l'hivern, durant l'època en què, en principi, es produeixen pocs focs, però sí que és el moment de retirar tota aquesta massa vegetal que podria prendre ja durant l'època de més sequera. Quines actuacions es duen a terme en aquests moments de prevenció?
Bàsicament és gestió forestal a diferents zones. Per exemple, aquest hivern passat, perquè mos entenguem, per això se fa entre el 25 i hivern del 26, s'ha actuat amb 1.140 hectàrees, quasi 1.140 hectàrees en total, de les quals més o menys el 40% ja han actuat Sibanat, i el resta han estat actuacions de particulars. Què se fa? Mira, per exemple, a vorera de camins se fan netes en els dos costats dels camins, són punts on podem arrencar incendis, punt d'inicis. Després tenim actuacions que el que tenen són faixes, que són zones on pensam, on els nostres tècnics creuen que en cas d'un foc se podria desplaçar cap a aquella situació, cap a aquella zona, i en aquella zona estar preparats per poder-lo controlar i actuar. I després, el que se fa és reduir massa forestal dins aquests espais, per poder tenir-hi accés, també, posar camins, instal·lar punts d'aigua distribuïts a punts estratègics, perquè quan arribin les brigades o l'helicòpter, tenir aigua disponible prop d'on pugui venir el foc, això seria la part, direm, que fa més bé l'administració, i després donant tota una sèrie d'ajudes, fins a un total de 3 milions d'euros, s'han repartit l'any passat, a particulars perquè dins les seves finques, al voltant d'habitatges on estan implantats dins el forestal, al voltant de camins d'accés cap a aquests habitatges o altres zones de contacte amb les seves finques, amb les masses forestals, les puguin també netejar i baixar la massa forestal. És a dir, tot un conjunt d'operacions que, en cas d'un incendi, ens permetran lluitar millor contra ell.
Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
a vosaltres i recordar a la població lo important que és aquesta precaució, estar molt alerta, tirar una llosca, deixar vidres en el bosc, els fanalets, aquestes coses que se fan en l'hivern, que creiem que fan un fanalet els vespres per tirar l'aire, que després s'aixequen, que sí que són molt guapos, però no sabem on acaben, surts de pirotècnia, tot això, extremar la precaució i fer cas sempre de les recomanacions que surten de la Conselleria d'Agricultura.
I de moltíssima, moltíssima precaució. Ho direm les vegades que faci falta a tothom, sigui com sigui, han d'anar molt alerta. I seguim parlant de medi natural perquè els sistemes dunars de les illes presenten avui en general un estat millor del que tenien en els anys 80 i 90, tot i que amb diferències importants segons la zona. Diversos estudis de la Universitat de les Illes Balears exposen que el punt d'inflexió va arribar a finals dels anys 90, quan es varen començar a aplicar mesures de protecció activa, com ara tancaments per evitar el pas de la gent o instal·lació de passarel·les i cordes delimitadores.
I de fet, segons aquests estudis, la cobertura vegetal ha augmentat entre un 20 i un 40% en només dues dècades, un indicador clau perquè la vegetació fixa justament l'arena i permet, per tant, recuperar l'estructura natural de la duna. A més, s'ha constatat una reducció significativa de la mobilitat artificial de l'arena en zones gestionades, cosa que indica encara més estabilitat. Joan Lluís Gómez Pujol, investigador de l'IMEDEA.
Els sistemes dunars estan millor que no estaven abans de la dècada dels 90, perquè bàsicament tant la de Direcció General de Medi Natural com demarcació de costes i en els espais naturals s'ha orientat la gestió a prevenir el pas per damunt d'aquests ecosistemes i d'aquestes morfologies.
Ara bé, malgrat aquesta evolució globalment positiva, els experts alerten que la millora no és homogènia ni tampoc irreversible. De fet, Gómez destaca que al parc de Mondragó, per exemple, la recuperació és excel·lent, al contrari que a llocs com, per exemple, platges de Muro, on l'arquitectura de la zona i també l'afluència turística fan que el manteniment sigui molt més complicat.
És que estem augmentant el número de gent, és evident. Hi ha més turistes que no havia enrere i hi ha més població. No només hi ha més turistes, sinó que el cens ens està donant una població més alta. Això que vol dir, al final, que s'estiu hi ha molta més gent sobre el recurs platja i platja d'una.
I ja de cara al futur més immediat, el principal risc ja no és només l'activitat humana directa, sinó també el canvi climàtic.
Són les 8 i 42 minuts. Repassam ara altres titulars de l'actualitat estatal i internacional. I un dia més aquesta actualitat passa pels tribunals perquè es reprèn el judici pel cas Mascaretes amb la declaració, avui sí, de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. Recordem que estava prevista per dimecres, però es va ajornar per les jornades de rècord viscudes al Tribunal Suprem amb les declaracions de qui era assessor ministerial Coldo García dijous i de l'empresari Víctor de Aldama dimecres.
En tot cas, Ábalos s'enfronta ara a una petició de 24 anys de presó. Està previst que expliqui si va intervenir finalment en el procés d'adjudicació dels contractes milionaris de mascaretes a Soluciones de Gestión per part de dues empreses que depenen directament de transports. També respondrà el presumpte comissionista Víctor de Aldama sobre els suposats suborns dirigits a finançar el PSOE. Aquest va acusar, recorda molt, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de liderar la banda organitzada amb Ábalos com a segon.
També continua el judici pel cas Kitchen a l'Audiència Nacional. En la sessió d'aquest dilluns ha de declarar l'antic director del CNI, Félix Sanz Roldán, també l'excap de l'UCO, i el coronel de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí, i l'empresari Javier Pérez Dolçat. I a la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat el projecte Llibertat. En un missatge a la xarxa social Truth, ha explicat que es tracta d'una iniciativa humanitària per facilitar la sortida de vaixells atrapats al Golf Pèrsic a causa del tancament de l'estret d'Hormuz.
El mandatari nord-americà diu que països de tot el món ja li havien demanat ajuda. El projecte començarà aquest dilluns i es mobilitzaran 100 aeronaus, destructors amb míssils guiats, drons també, i 15.000 militars. El Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units ha informat que contribuiran a la missió mentre mantenen el bloqueig naval d'Hormuz. L'Iran, per part seva, ha advertit que qualsevol ingerència dels Estats Units al nou règim a l'estret serà considerada una violació a l'alto el foc.
Y Ángel. Rafael Benítez, un dels integrants mallorquins de la flotilla Global Sumut interceptats per l'exèrcit d'Israel, denuncia que ha patit maltractament per part dels soldats. En declaracions a IB3 Ràdio assegura que això li ha causat seqüeles físiques i psicològiques.
Ens van ficar diferents containers tots sols, on va començar, pues, diguéssim, la tortura. Jo personalment, pues, no van abusar de jo, no van tocar les meves parts íntimes, no van copejar les meves parts íntimes, no van enfermar amb brides les meves mans, la meva escena, molt fort. De fet, tenc una luxació en el meu ombro.
Així arribarem a les 8:45, ara les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. El nombre d'avisats d'obra va créixer l'any passat al 58% de l'IGI a causa de l'autorització d'obres en sòls urbanitzables i la conversió d'usos dels solars. Els ajuntaments estan desbordats, ja que els efectius dels departaments d'urbanisme queden curts per donar resposta a la gran demanda. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'IGI. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala. Bon dia.
Buenos días. En este momento encontrarán retenciones en la llegada a San Clavera hasta la incorporación en la vía de cintura. En la vía de cintura en sentido Andratx hay retenciones desde el Estadio Balear hasta la salida hacia la carretera de Sóller y a la altura de esta teulera. Es todo por el momento. Buenos días.
Gràcies, Clàudia. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, el nombre d'avisats d'obra va créixer l'any passat al 58% a l'illa a causa de l'autorització d'obres en sòls urbanitzables i la conversió d'usos als solars. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Els efectius dels departaments d'urbanisme dels consistoris queden curts per donar resposta a l'increment de la demanda i els ajuntaments no donen a l'abast. Ho han denunciat Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors de Balears, i Jaume Ferriol, president de la FELIP.
Les darreres mesures aprovades per el govern en matèria d'habitatge, això ha impulsat que s'increment, diguéssim, de s'inversió total dins el sector ha estat d'un 26,5% en el 2025 i part d'aquesta inversió també és per aquestes mesures, diguéssim, que s'han adoptat per poder treure un habitatge assequible.
Tots els departaments urbanístics dels ajuntaments tenim una feinada arrel de que, dels pocs puestos que creix la construcció a Espanya, és a Balears. A Balears tenim un atractiu molt bo, que ve gent de tot el món que vol venir a viure aquí per veure que fa que pugin els preus, però a la vegada fa que se construeixi molt més. Després ja poden discutir si és accessible per la classe mitja d'aquí o no, però que se construï molt més, ho veiem de cada dia més.
Mentrestant, un ruixat breu però intens va causar ahir incidència a l'aeroport de Palma, amb més de 400 retards i una quinzena de vols desviats a Eivissa, Menorca, Barcelona, Reus o València per la impossibilitat d'aterrar a Son Sant Joan. Les demores van arrossegar tota la jornada i va obligar a modificar els horaris d'alguns trajectes programats per al vespre.
Els retards varen causar un efecte dòmino que va obligar el transport discrecional a adaptar-se, com explica una treballadora de l'empresa de busos Roig.
Més o manco vols retrasats entre 20 minuts és que menys, hora, hora i mitja és que més. Ens ha afectat en arribar tard en els serveis o haver d'esperar més temps a dins l'aeroport.
Als viatgers no els va quedar més remei que armar-se de paciència, això sí, amb molta comprensió.
Dentro del avión una hora, estuvimos dentro, que nos avisó el piloto y nada, dentro del avión esperando, no queda de otra.
Two hours and...
Sorti. Però ha que passar per Madrid i a Madrid dins avion una hora. Però bé, no pots fer res amb això, no és culpa de ningú.
La situació es va veure agreujada perquè coincidia amb l'operació tornada del pont de dia 1 de maig.
A tot això, algunes zones hoteleres de les Balears han tancat el mes d'abril amb més d'un 75% d'ocupació. És el cas del nucli de Peguera Calvià, on les previsions per aquest mes de maig superen el 80%.
L'Associació Hotelera de Peguera pronostica que les dades podrien ser encara millors a causa de les reserves de darrera hora. No preocupa, però, que hi hagi més gent, sinó que continuï la ratxa de clients repetidors, que a la zona suposen més d'un 85% dels visitants. Són, sobretot, alemanys. Antoni Maiol és el president de l'Associació Hotelers de Peguera.
Quan vas pujant els preus, és veure que la venda se ralentiza, no? I la gent pues, reserva més a darrera hora cercant ofertes i això, no? A menor ocupació, a major satisfacció del client, no? I això és una cosa que estem veient.
I com a dada curiosa, ja hi ha una allau de reserves per dia 12 d'agost, la jornada de l'eclipsi de sol.
En successos, la Policia Nacional ha detingut un home a Palma investigat per agressions sexuals a la filla de la seva parella, menor d'edat. Els fets van ocórrer entre l'any 2022 i 2023.
L'arrestat hauria fet tocaments sense el seu consentiment a la vegada que es passejava nu davant ella. L'home li va proposar mantenir relacions sexuals, però la menor s'hi va negar. La víctima va contar els fets a un familiar, fet que va acabar en denúncia i posterior detenció.
I l'activista inquè de la flotilla de Pergas, Àngel Benítez, detingut i posteriorment alliberat per Israel, quedarà de moment a Creta per continuar donant suport a la missió i, si és possible, tornar-se a embarcar cap a la franja.
Benítez ha explicat aquest cap de setmana als informatius d'aquesta casa en conversa telefònica des de l'illa grega que està allotjat a casa de voluntaris cretencs i amb altres militants per la pau. Està preparant la denúncia contra Israel per la violència emplada contra ell i altres detinguts.
Ens van implicar diferents containers, tots sols, on va començar, pues, diguéssim, la tortura. Me van abusar de jo, me van tocar les meves parts íntimes, me van copetjar les meves parts íntimes, me van enfermar amb brides les meves mans i la meva escena, molt fort. De fet, tenc una luxació en el meu ombro.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
8:52, el Castell de Bellver va acollir i cap vespre la cloenda del Festival Palma Dansa amb aforament complet.
Des del 29 d'abril i fins ahir, la dansa contemporània ha omplert espais emblemàtics de la ciutat. Organitzat per l'Ajuntament de Palma i Palma Cultura, el festival ha oferit espectacles i propostes innovadores que consoliden la capital balear com un escenari viu on la dansa s'acosta a tots els públics amb el moviment com a llenguatge universal. Mar Aguiló és la directora artística de Palma Dansa.
Que han pogut fer dos espectacles en dues esglésies diferents, Sant Francesc i la parròquia de la Soledat avui. Ara estem en el Castell de Bellver, també hem fet el Baluart, Fundació Miró, que a més de places com la Plaça Major o l'Ajuntament, també tenim aquests aliats que encara se sumen i se consolida. Sentirem molt la suor, la fisicalitat, la fatiga també dels cossos i també la bellesa, no?, dels cossos treballats.
I conforme avança la primavera, ho fa també el calendari de fires. Ahir va ser el torn, per exemple, de la Fira de Maig de Sineu, que reivindica com la més antiga de l'illa.
I ha destacat a la Fira Sineuera el concurs morfològic de cavall mallorquí en procés de recuperació. Tomeu Perrulles, el president de l'Associació de Cavall Mallorquí.
Només tenim 290 exemplars en aquests moments. No n'hi ha més de la raça. I a poc se va, fa 3 anys, que van començar a fer aquí una altra vegada el concurs morfològic. I això m'ha donat que joves s'han engreixat i hi ha més llanes i van preparant cavalls i la gent té llanes de comprar-ne i tal, i a poc a poc van associar nous que n'han comprats i van fent, i pues avui, l'any passat hi havia més animal, per exemple, però enguany tenim més propietaris i bastant de joves que presenten per primera vegada, i això ens dona molta il·lusió a veure que hi ha gent jove que vol seguir les tradicions i les races nostres, que això és el més guapo.
I mentrestant, a la Colònia de Sant Pere, el primer cap de setmana de maig és el de la Fira del Peix Fresc, que va néixer per dinamitzar el restaurant i cafeteries del poble.
Ara he tastat unes gambetes que han estat molt bones, un vinet que està en mel, i una bona companyia, ja no necessitem res més.
Un pot de fritura, mejillós, un pot de tot. Anem provant un pot de tot.
Avui tenim muscles a la marinera i ceviche d'en Fos. I a part, perritos petzelots petits, perquè no els agrada molt això del peix, i han duit una opció per ells.
I un repunt perquè el Correllengua Agermanat va finalitzar ahir vespre a Palma el seu recorregut de dos dies pel Llevant, el Nord i el Reier de l'Illa.
En dos dies ha passat per 18 municipis entre Capdepera, Felanitx, dissabte, Alcudí, Palmaí. La pluja matinera va endarrerir, però no va suspendre la festa. Toni Viver, de delegació de l'obra cultural d'Alcúdia, i Cati Guas, de l'obra cultural de Buja.
Aquí a Bòmina, Viatge i Manifest, m'ha plegat una jubuscada. Tothom ha reconegut. Però després de la resta, molt bé, amb molta participació. Hi havia més de 200 persones que han corregut. Anar fins a les bufetes, Font de Ferro, d'Espinal Gran, i ja han fet el camí sols pobles.
D'aquesta manera arribem a les 8 i 55 minuts. Continua la informació aquí, a IB de Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan falten 5 minuts per les 9 del matí, parlam de teatre. Perquè el Teatre Principal de Palma acull del 5 al 8 de maig la tercera edició de Tutories de Dansa, una mostra que culmina el treball de recerca i creació desenvolupat durant tot el curs per infants i joves de 7 centres educatius de Mallorca i Menorca. Un esdeveniment impulsat pel Principal Educatiu, el programa que acosta la dansa contemporània a les aules com a eina pedagògica i d'expressió. La directora artística ha estat la ballarina Esther Martí Martínez. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Durant 4 dies, la Sala Petita es convertirà en l'escenari d'aquest procés creatiu. La programació arrenca dimarts amb peces de batxillerat de l'IES Josep Maria Cuadrado i l'IES Berenguer de Noia, amb propostes que exploren qüestions com l'èxit, la mirada sobre un mateix o el pes de les expectatives. Dimecres serà el torn dels grups de primària del CEIP Sant Miquel i el CEIP Pintor Joan Miró, amb creacions centrades en el creixement, la diferència i la força del col·lectiu. La mostra continuarà dijous amb peces noves de l'IES Berenguer de Noia i el CEIP IES Oponent, que abordaran temes com el rebuig o les ferides que deixen determinades experiències. El programa es tancarà divendres amb les propostes de l'IES Joan Maria Tomàs i el Son Cladera. La tutora Esther Martín Martínez destaca els temes que es tracten, ja que van molt més enllà de la dansa.
Els nins i els joves plasmen les seves inquietuds, enguany encaminades en la preocupació de fer-se gran i la pèrdua del joc, en la metamorfosi personal, en la recerca de l'èxit laboral de persones que ja estan acabant el batxillerat, reflexions sobre migracions i racisme, també preocupacions sobre el medi ambient.
Més que una exhibició escènica, Tutories de Dansa vol visibilitzar el procés educatiu que hi ha darrere cada peça i reivindicar la dansa com un llenguatge quotidià dins l'aula.
I ara és moment de fer un cop d'ull a l'agenda cultural d'aquesta setmana, que comença dimecres a Esbaluart Museu. Es posa en marxa La Coma, el Festival de Literatura i Pensament Contemporani.
Hi haurà, entre d'altres coses, el concert de Maya Miranda, que escoltam de fons amb les seves cançons de tendresa recollides amb el títol Cada vez que te veo lo entiendo. Amb ella i amb un brindis inaugural es donarà el sus a 3 dies de debat i reflexió amb protagonistes com Mariana Enríquez, Carlota Gur, Ampar Moliner, Desiree de Fez o Maria Calís. Tallers, converses, espectacles, recitals i diàlegs al voltant del fil del relat, a l'eix temàtic d'aquesta edició.
I divendres, la primera proposta ens situa al Teatre Principal de Maó.
Hola, allà serà on el divulgador musical Ramon Gené parlarà sobre un ballo en màscara de Giuseppe Verdi, el muntatge que representarà motiu de la 55a temporada d'òpera del teatre que organitza la Fundació Menorquina de l'Òpera i també l'Associació Amics de l'Òpera de Maó. Gené, amb el seu tarannà proper i amè, revelarà els secrets i les particularitats d'aquesta obra. Serà a partir de les 8 del vespre.
I quedem a Menorca perquè també dia 8 de maig les trobades i premis mediterranis Albert Camí tornen a l'Illa del Rei per celebrar el seu desè aniversari amb un programa que inclou música, performance i fotografia.
I també una visita guiada a l'exposició de Martin Creed i a les escultures exteriors, sessions de fotografia d'un minut a càrrec de Pol Segura i música en directe d'Aitam Onamur. També compta amb una performance col·lectiva de la companyia La Soledat i una projecció fotogràfica de David Arquimboau.
Tira-li cosetes en el davantal. Tira-li cosetes en el davantal.
I acabam al Teatre Principal de Palma, on les Pitxorines estrenen Sa falda girada, el seu segon disc.
Serà un concert que serà també una festa i s'emmarca en el Festival Cranc Illa de Mallorca. Després de l'extraordinari èxit del seu primer treball, les 8 integrants d'aquest projecte continuen endinsant-se en el cançoner popular mallorquí.
Tira-li cosetes en este ventall. Tira-li cosetes en este ventall.
Hem arribat a les 9. Ara és moment de repassar quines són les notícies més destacades d'aquest matí. El preu de la fruita s'encareix entre un 10 i un 15% per mort del bloqueig a l'estret d'Hormuz, l'impacte del canvi climàtic i la pèrdua de plantacions locals. De fet, el mercat majorista Merca Palma estima que la fruita d'origen balear està per davall del 25% del volum comercialitzat.
De fet, les taronges conreades a les illes només representen el 13,5% de les consumides i les maduixes el 17%. Sigui com sigui, Mateu Pasqual, un dels propietaris d'Hortalizas Pasqual, ha explicat a l'informatiu matí que el producte local s'aprecia.
Jo crec que té valor bastant el producte mallorquí, diríem. Clar, després davant els preus, cadascú decideix, però crec que hi ha bona part.